Hamas ha anunciat l'alliberament de dos ostatges més. És un petit alleujament en el global de la guerra. També ho és que hagin arribat els primers camions amb ajuda humanitària a la Franja de Gaza, de moment 34. Però què representen? Una gota en un oceà, en paraules de Raquel Martí. Abans d'aquesta guerra n'entraven 500 diaris de camions. Ens ho ha dit la directora executiva del Comitè Espanyol de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins. Les xifres de l'entrevista que sentireu d'aquí uns minuts són insuportables.
La situació és terrible per a la població civil. Hay que tener en cuenta que además se ha destruido ya el 42% de las viviendas de Gaza y que las necesidades de reconstrucción cuando esto acabe van a ser ingentes.
També és insuportable el percentatge de dones que se suïciden a l'Afganistan. Ens ho explicarà la nostra companya Txell Feixas Torres.
Vaig decidir treure'm la vida i per això em vaig veure al lleixiu de casa. Ara a la meva família no li importa això que he fet. Fins i tot estan infeliços perquè no vaig perdre la vida. Em diuen, desitjaríem que t'haguessis mort.
I parlarem també de la situació a l'Argentina, on els resultats de la primera volta de les presidencials han estat una sorpresa. L'ultradretà Javier Milei passa el tall, però en segona posició. En parlarem amb el nostre corresponsal i també amb el periodista Federico Bianchini, que ha escrit una petita joia sobre els nens robats al seu país. Imagina't que de cop et diuen que els pares amb qui fa 20 anys que convius no són qui et penses, que queden detinguts i que els teus pares biològics són morts. És el cas real de la Clàudia.
Una de las cosas que ella más añora es no haber conocido nunca la voz de sus padres. Ella vio fotos, pero nunca supo, de grande, la conocía hasta los 8 meses, cómo sonaba su voz.
Catalunya nit.
La Generalitat estudia regular les begudes energètiques. A Galícia només en podran consumir els més grans de 18 anys. Ens preguntarem per què es posa el focus en aquestes begudes tan populars.
Tens problemes per dormir i d'alguna manera, si en prenen molt, poden arribar a fer dependència i, si ho deixen de prendre, abstinència.
Pocs dies abans que s'estreni el biòpic sobre Eugenio, saben aquell, en parlarem amb l'actor que l'interpreta, David Verdaguer, i també amb el fill de l'humorista.
Ets un nen de papà, ets un imbècil en molts moments. Ell m'ho deia, val? He pogut fer 4 carreres, no he acabat cap. Vaig conèixer la carrera de la vida, vaig conèixer persones ja des de molt petit, i em deia, meu pare, seu aquí, calla i escolta.
L'Òscar Callao ens portarà a fer un tast de vins i amb el Toni Padilla, a partir del colideratge del Girona a la Lliga, ens preguntarem quins equips miracle hi ha hagut en el món dels esports. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Hamas ha anunciat l'alliberament de dos ostatges més coincidint amb l'enduriment dels bombardejos sobre la Franja de Gaza per part d'Israel, que ja han provocat la mort de més de 5.000 persones, segons fonts palestines. Tenim comunicació amb els nostres enviats especials a Jerusalem, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de Martí Cuní. Maria Alba Gilabert, bona nit.
Bona nit.
Què en sabem d'aquest nou alliberament d'ostatges anunciat per Hamas?
Doncs es tracta de dues veïnes del kibbutz Nir Oz, que tenia uns 400 habitants i va tenir un centenar de morts. Una té 85 anys i l'altra en té 83. La més gran té el seu marit encara segrestat, no l'han deixat anar. Hamas assegura que les volia alliberar divendres passat, però que Israel no va col·laborar i que no ho ha fet fins que ha intervingut Egipte i Qatar, que gràcies a aquestes pressions han pogut sortir i ja són en mans de la Creu Roja, ja han creuat el pas de Rafah i es dirigeixen cap a Israel.
Això, hores després dels bombardejos més intensos de l'exèrcit d'Israel sobre la franja dels últims 17 dies. Avui han deixat més de 400 morts i ara la xifra de víctimes mortals ja supera els 5.000, segons fonts palestines, i uns 2.000 serien nens. Israel encara prepara la seva ofensiva terrestre, però mentrestant anuncia que els bombardejos aniran a més.
Això diuen. De moment tenim 15.000 ferits i es calcula que també hi ha un miler de persones desaparegudes, segurament sota les runes. Almenys unes 700.000 persones ja s'han desplaçat al sud de la franja, és una mica menys de la meitat de la població total abans de la guerra, però aquest sector també està sent atacat. De fet, la majoria de les víctimes mortals que dèieu, que hi ha hagut des d'ahir, s'han produït allà. Aquest és el testimoni, precisament, d'un home que ha perdut quatre membres de la seva família, Khan Yunis, la principal ciutat del sud.
El món no ha fet res per nosaltres. Tota la nostra vida, d'ençà que vam néixer, hem estat demanant que el món ens ajudi i no han fet res. Al contrari, el món està contra nosaltres. Gràcies a Déu que descansin en pau. Per nosaltres són màrtirs. Que Déu beneeixi les seves ànimes.
També continuen enterrant morts a Cisjordània, però sobretot es disparen les detencions. Una setantena només avui. Les presons estan saturades perquè des del 7 d'octubre hi han entrat més de 800 persones. Segons les autoritats israelianes, són suposats milicians palestins i segons els cisjordans, són majoritàriament treballadors gazatis que van quedar atrapats en territori israelià quan va esclatar la guerra. I el tercer front que té obert Israel, el de Líban, tampoc millora. Aquesta tarda Israel ha atacat amb drons suposats milicians d'Hezbollah que creu que podrien haver atacat les seves posicions a la frontera entre els dos països.
Com ens deies, al nord del país, a la frontera amb el Líban, Israel està evacuant centenars de persones de les zones afectades pels bombardejos, oi, Maria Alba?
Sí, i hem tingut ocasió de parlar amb Moshe Davidovich, que és el cap del Consell Regional de Galilea Occidental, és el màxim responsable civil d'aquestes evacuacions. Ens ha explicat que ja han aconseguit buidar pràcticament els habitants de 32 amb l'ajuda de l'exèrcit.
Most of them go...
La majoria han vingut amb els seus cotxes i la resta, la gent més pobre, l'hem portada en autobusos als hotels. Tot el cost va a càrrec del govern, que es fa càrrec de les necessitats de la gent que enviem des de casa seva fins als hotels.
Són aproximadament, a hores d'ara, unes 19.000 persones. La feina d'en Moshe no és només anar tot el dia amunt i avall supervisant les operacions d'evacuació, també ha d'intentar convèncer moltes persones que resisteixen a marxar.
Volien quedar-se perquè molts tenen gossos i animals al jardí i volien alimentar-los i ser a prop d'ells. I alguns creuen que encara que hi ha una guerra, estarien segurs a casa seva. Però nosaltres ho hem d'evitar, perquè no és segur.
I un altre argument que fan sentir aquests reacis a marxar és que ells ja han viscut altres guerres i que encara són aquí.
Les 10 i 8 minuts en directe des de Jerusalem. Gràcies, Maria Alba Gilabert i Martí Cuní. Bona nit.
Bona nit.
I tot seguint, aprofundim una mica més en la situació a dintre la Franja de Gaza, un lloc on la gran majoria de periodistes no hi poden accedir. Raquel Martí és directora executiva de la branca espanyola de l'Agència de l'ONU per als Refugiats de Palestina. Atenen des de fa anys a gairebé 6 milions de persones pel conflicte amb Israel, incloses les que viuen a la Franja de Gaza, evidentment, a més de Cisjordània, però també al Líban, Síria i Jordània. I aquests dies és molt important escoltar el que explica la Raquel Martí. Tenim la sort de tenir-la ara mateix escoltant-nos. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cuántos camiones han entrado fins ara amb ayuda humanitaria a la Franja de Gaza?
Sí, pues ayer entraron 14 finalmente y antes de ayer 20. 34 en total. Es como una gota en el océano. No estamos contentos de que por fin se haya roto el asedio sobre la Franja de Gaza, que haya comenzado a entrar ayuda humanitaria. Es muy bienvenida, pero sin embargo no es suficiente para cubrir las necesidades acuciantes que tiene ahora mismo prácticamente toda la población de Gaza, y lo que seguimos pidiendo es que el acceso sea ininterrumpido y en el número de camiones necesarios para cubrir todas las necesidades.
Perquè habitualment, és a dir, abans que comencés aquest esclat del 7 d'octubre, entraven 100 camions diaris, oi?
Entraven 100 camiones diarios de ayuda humanitaria. Lo que entraba era una media de 500 en total con diferentes mercancías, incluyendo unos 100 camiones diarios de combustible. Pero desde luego lo que no es suficiente son 14 o 20 camiones diarios. Y por otro lado, nosotros estamos haciendo un llamamiento urgente porque somos la agencia de Naciones Unidas más grande de Gaza, de Oriente Medio en general, pero de Gaza en particular, y en 3 días se nos acaba el combustible. Ya no tenemos más. Estamos haciendo un llamamiento para que nos permitan la entrada de combustible junto al resto de las necesidades humanitarias.
Si s'acaba el combustible, ¿qué suposa?
Pues supone, en primer lugar, que se deja de bombear agua a las instalaciones. Ya las plantas de desalinización están funcionando muy pocas horas, pero es necesario ese combustible para poder poner en funcionamiento estas plantas de desalinización, pero también es fundamental para los hospitales. Nosotros abastecemos también en situaciones de emergencia con combustible a los hospitales, y en los hospitales es fundamental porque, en primer lugar, hay aproximadamente unos 130 bebés en incubadoras, hay aproximadamente unos 1.000 enfermos que necesitan diálisis, y tenemos pues los quirófanos, etcétera, con necesidad de electricidad. Si se corta definitivamente la electricidad en todo Gaza, humanitariamente hablando, va a ser un completo desastre.
34 camions en 2 dies, ja hem dit que són totalment insuficients. Què han portat aquests camions?
Pues han traído principalmente medicamentos esenciales y suministros médicos. Han traído kits para el tratamiento de trauma, son equipos de trauma para los heridos. Han traído sobre todo medicamentos esenciales para unas 300.000 personas. Pero sin embargo, medicamentos para enfermedades crónicas han entrado en menor cantidad. Han traído también comida, han traído agua y tiendas de campaña, porque nosotros incluso hemos tenido ya que empezar a establecer dentro de nuestras instalaciones, hemos empezado a establecer tiendas de campaña para que las personas puedan tener un poquito más de intimidad, porque están absolutamente hacinadas en nuestras escuelas y necesitábamos poder proveerles un poco de intimidad.
Les vostres escoles són essencials per garantir la seguretat o intentar donar seguretat a algunes persones, però avui veia que heu rebut també una mala notícia, i és que des del 7 d'octubre han mort 29 dels treballadors de la vostra agència, oi?
Sí, así es. Tenemos 29 fallecidos entre nuestros trabajadores, mayoritariamente son profesores, sanitarios, pero también hay celadores y logistas. El problema es que desde que empezó la ofensiva no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. De hecho, nuestras instalaciones también han sido dañadas, más de una treintena de instalaciones han sido dañadas, y además unas 12 personas han muerto en nuestras instalaciones, en nuestros colegios, por daños colaterales o por ataques directos. Con lo cual, ya hemos visto también en otras instalaciones a lo largo de la franja de Gaza que también han sido alcanzadas, y realmente todas las personas dentro de la franja de Gaza ahora mismo están en riesgo.
Els bombardejos continuen, i el pitjor és que estem que tot això és la preparació per a una operació terrestre dels soldats israelians que pot ser encara més contundent. Té vostè esperances que s'aturi aquesta operació? Hi ha alguna possibilitat que acabi no sent així?
Pues esperemos que la presión de la comunidad internacional pare la ofensiva terrestre, pero sobre todo lo que esperamos es que los bombardeos terminen de una vez por todas, al igual que el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Hay que poner fin a lo que está pasando en la franja de Gaza y en Israel, La situación es terrible para la población civil. Hay que tener en cuenta que además se ha destruido ya el 42% de las viviendas de Gaza y que las necesidades de reconstrucción cuando esto acabe van a ser ingentes, porque realmente tanto en viviendas como en infraestructura civil el grado de destrucción es elevadísimo.
¿Per què creu que s'ha arribat a aquest punt? És a dir, vostè forma part d'una agència humanitària que està integrada a les Nacions Unides. Per què la comunitat internacional no té més força per aturar tot això? I fins i tot ja no diria només aturar, perquè recordem que si la vostra agència existeix és perquè fins i tot quan no hi havia aquesta guerra d'ara la situació ja era molt crítica allà. És a dir, que tornar, que s'aturin els bombardejos per tornar aquella situació seria també preocupant, no? Què hauria de fer? Què hauria de passar a la comunitat internacional o quina solució veu vostè a aquest conflicte?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo ya diciendo que UNRWA era una agencia temporal, se creó para 3 años y han tenido que renovar nuestro mandato cada 3 años hasta la actualidad, con lo cual la agencia se está convirtiendo en una agencia crónica para Oriente Medio, y realmente la solución no es seguir manteniendo una agencia humanitaria que tenga que asistir a 6 millones de personas. La solución es ahondar en las raíces del conflicto y buscar una solución justa y definitiva para todos. Es lo que pedimos.
I aquesta solució seria 2 estats en convivència, un estat tot sol i que hi hagi democràcia i votin. Quina li sembla a vostè que seria la millor solució?
La verdad es que yo como actor humanitario me es imposible poder tener un criterio sobre cuál sería la solución. Nosotros lo único que abogamos es porque sea justo para todos y que sea definitivo.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit al Catalunya Nit i tant de bo la pròxima vegada que parlem tinguem més bones notícies.
A mí, si me permite, también me gustaría agradecer a la Agencia Catalana de Cooperación, al Ayuntamiento de Barcelona y a la ciudadanía catalana la ayuda que está destinando ahora estos momentos a Gaza a través de nuestra agencia.
Està molt bé que ho hagi apuntat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a ustedes. Adiós.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Minuts i seran les 10 i 20. Aquest ritme ens trasllada a Argentina. On puja el to de tot el debat polític després de la inesperada victòria del candidat peronista Sergio Massa a la primera volta dels comicis d'ahir. Primera volta perquè ningú ha obtingut prou suport per guanyar sense cotilles. I ara caldrà retornar a les urnes el 19 de novembre. L'ultraconservador populista Javier Milei, segon ahir, ja es balotat el galliner qualificant de traïdora la facció conservadora que no li ha donat suport. Buenos Aires, Joan Biosca.
Ressaca electoral de Primavera Austral. La pluja ha servit per calmar els ànims de la gran majoria dels argentins per com es presenta el balotatge, com es diu a l'Argentina a la segona ronda de votacions de les presidencials. 2 models de país clarament ben diferents en joc en una societat que majoritàriament vol un canvi. Quasi el 60% dels argentins han votat contra qui ha quedat primer, sumant dreta tradicional i extrema dreta. En aquest cas, la de Javier Milei, que ha passat el filtre. El centreesquerra peronista de Sergio Massa, actual ministre d'Economia, també ha passat aquest filtre, i tot plegat gràcies en especial al vot femení i la por a l'extrema dreta. Escoltem Sergio Massa.
Esas madres que están preocupadas por el futuro de sus hijos, esas mujeres que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos o la libre portación de armas...
L'extrema dreta és ara la tercera força parlamentària argentina amb un Javier Milei que sedueix especialment pel seu gran lema de campanya, destaca Juan Ignacio Di Meglio, analista de la consultora LICA Argentina.
Hablar de la casta política com un segmento que se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo, creo que eso hizo que mucha gente se siente identificada.
La clau està ara en saber on aniran a parar els vots del centre-dreta en el balotatge o segona ronda de votacions del 19 de novembre.
¿Quién sabe Alicia?
Seguim a Buenos Aires per parlar amb el periodista Federico Bianchini de les eleccions, però sobretot d'una petita joia que tinc a les mans, Tu nombre no es tu nombre, un llibre que acaba de publicar. Federico, bona nit, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, lo primero es obligado casi, que es hablar de estos resultados de las elecciones en tu país. ¿Hasta qué punto fueron una sorpresa para ti también?
Bueno, fueron una leve sorpresa. De algún modo fue un alivio verificar que Javier Milei, este candidato del cual hablamos, solo sacó 300.000 votos respecto de las primarias, o sea que el techo que tenía la gente que lo votó es la misma gente que lo había votado. Esto no quiere decir que no puede seguir sumando de cara al balotaje y hay que ver qué pasa, pero en principio la verdad es que fue un alivio poder verificar eso.
¿Cómo lo definirías a Javier Milei? Ya decías de ultraderecha, populista, pero es parecido a Trump, Bolsonaro. ¿Cómo describirías?
Bueno, de hecho estuvo el hijo de Bolsonaro ayer en el búnker, y por lo que se decía, uno de los analistas de redes, una de las personas que trabaja con él, ha trabajado también en la campaña de Trump y en la de Bolsonaro, ¿no? Es como el modelo. Este modelo que trabaja con la emocionalidad de los electores, sin importar mucho qué es lo que se está diciendo, aunque eso que se está diciendo es muy peligroso, pero el contenido final, las decisiones en cuanto a política y economía son un poco las que se ocultan, y lo que se busca es la bronca, ¿no? La bronca del electorado, la emocionalidad. Y es por eso que tiene un voto joven muy muy importante, así como también un voto de sectores que están muy descontentos con el gobierno actual, cuyo ministro de Economía es el candidato de Unión por la Patria que va a disputar el balotaje con Milei.
¿Te atreves a hacer una predicción de la segunda vuelta o visto lo visto ya nadie se atreve con pronósticos?
No, ahora se está viendo, hay que ver cómo se tejen estas alianzas. Lo cierto es que el candidato de Unión por la Patria ha conseguido ganar 15 puntos en estos últimos dos meses y que queda un mes de elección, ¿no? Entonces es un tiempo muy corto para hacer campaña, así que va a haber que ver cómo se las arreglan para con estrategias de asociaciones entre partidos y guiños y ver cómo hacen, pero creo que saber que el techo de la ultraderecha en Argentina es ese 30% es aliviador, como te decía.
Muy bien. Hago ahora una pequeña introducción a tu libro para entrar ya de lleno en él. Imagineu-vos la següent situació, intenteu seguir-me mentre ho explico. Un dia et crida un jutge i et diu que les persones que creies que eren els teus pares no ho són. És més, que mentre tu estàs allà, ells estan sent detinguts perquè ets un nen o una nena robada i que a una habitació d'aquelles dependències judicials hi ha familiars teus de sang. Aquesta història és real i és la que ha recollit la persona amb qui estem conversant ara, el seu llibre Tu nombre no es tu nombre, història d'una identitat robada en la dictadura argentina. El libro, Federico, empieza de manera contundente con Mercedes, una chica de 20 años, ante un juez que le informa que ella no es Mercedes y que los que creía que eran sus padres van a quedar detenidos. Eso supongo que supone un vuelco brutal para cualquier persona.
Sí. Yo, mientras hacía el libro, este libro comenzó como un proyecto de podcast, y cuando yo entrevisté por primera vez a Claudia y fui conociendo su historia y fui pensando en que eso era mucho más que un podcast y podía ser una larga crónica, quizás un libro, me surgía esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo si eso me pasaba? Y me di cuenta que es algo que uno no puede responderse, ¿no? Entonces, después pasé a tratar de entenderla a ella, a tratar de entender cómo pudo hacer para sobrellevar esta situación.
para poder desandar estos 20 años de crianza, estos 20 años de conocimiento del mundo a través de engaños, ¿no? Porque toda su vida era un gran engaño. Y lo que me parece que complejiza un poco más esta situación es que ella, si uno le pregunta, dice que su infancia, si uno le pregunta si su infancia fue una infancia feliz, ella debería decir que sí, claro, porque conoció Disney, viajó por el mundo. Entonces, esto lo hace un poco más complejo todo, ¿no? Porque distinto habría sido si los padres le pegaban o la trataban mal o lo que fuere. ¿Cómo hace una niña, que en ese momento cuando se lo dicen ya no es una niña, para poder desandar ese camino? Y un poco ese trayecto emocional fue el que yo intenté reconstruir en este libro.
Claro, porque lo que ahora muchos oyentes pueden pensar que es lo obvio, ¿no?, enfadarte con tus padres, bueno, hay que tener en cuenta que mientras los detienen, ella los quiere, porque los quiere como se quiere a los padres. Ella fue una niña robada con 8 meses, ¿no? Entonces, digamos que aquí los personajes, los malos de la película, podríamos decir, son también seres a los que ella ha querido muchísimo.
Sí, yo me pensaba, siempre me venía a la cabeza la escena de Truman Show, ¿no? Cuando le dicen a Jim Carrey que, digo, en una cosa totalmente banal respecto de este caso, sí, pero para ponerlo de referencia, cuando de repente te das cuenta de que estás viviendo en un set de televisión, donde todo lo que hay a tu alrededor es mentira. ¿Cómo reaccionar frente a eso? Ella al principio tiene, aparte sus padres, o los que decían ser sus padres en realidad, le habían advertido sobre esto, ¿no? Le habían advertido que existían unas mujeres que querían robarla. Estas mujeres eran las abuelas de Plaza de Mayo, y detrás estaba el trasfondo del robo de bebés y de niños durante la dictadura argentina. Pero ella, por ejemplo, a sus 20 años nunca había escuchado la palabra dictadura.
Claro. Estas abuelas de la Plaza de Mayo, ¿cómo te ayudaron a elaborar este libro? Porque sin su trabajo sería muy, muy complejo, ¿no? Ellas tenían las grabaciones. ¿Cómo trabajaste con ellas?
Yo lo que digo en el libro es que narrar una desaparición es como intentar describir un silencio, porque uno puede llegar a hablar con gente que vio al desaparecido en un momento, que lo cruzó en un campo, en un centro clandestino de detención, que escuchó que alguien lo mencionaba, pero a fin de cuentas los militares que secuestraban gente nunca hablaron, no testimoniaron en los juicios. Entonces lo que queda es la palabra de las víctimas, y la palabra de las víctimas que los vieron, porque la palabra de las víctimas de los desaparecidos están desaparecidos. Digo, no hay, ellos, se supone que los padres de Claudia fueron tirados al Río de la Plata luego de ser drogados con pentotal. Entonces, ¿Cómo reconstruir esa historia, ¿no? ¿Y a través de qué? Claudia, por ejemplo, me decía que una de las cosas que llama señora es no haber conocido nunca la voz de sus padres.
Claro. ¿Se sabe cuántos niños fueron robados y por qué te quedaste con el caso de Claudia?
El caso es icónico en tanto jurisprudencia argentina, porque fue el caso a partir del cual se derogan las llamadas leyes de la impunidad, la ley de obediencia debida y punto final. El juez descubre que puede juzgar a los culpables del robo de Claudia por el robo de esta nena, pero esas personas son las mismas personas que habían asesinado a sus padres, y no podía juzgarlos por estas leyes por el asesinato de los padres o por la desaparición en principio. Entonces dice, pero esto es un absurdo, ¿cómo van a ser los mismos culpables dos delitos? Y entonces a partir de ahí se desanda el camino, y este es el juicio que da inicio a todo ese proceso.
Hay una necesidad de contar lo ocurrido. En el libro escribes, sin relato, la historia se diluye, y uno de los personajes dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Volviendo, como hemos empezado, a las elecciones, ¿hay consenso político en el país, en Argentina, respecto a las atrocidades que cometió la dictadura de Videla?
Bueno, es una buena pregunta, porque yo hace un tiempo te hubiera respondido que, salvo una pequeña porción de la sociedad, había consenso político. Sin embargo, el candidato, que uno de los dos candidatos que va a entrar al balotaje, en el debate público lo que hizo fue negar la cifra de 30.000 desaparecidos, y tiene como candidata vicepresidente a una mujer que es hija de un represor torturador, y que ha ido a encontrarse, por ejemplo, con Videla a la cárcel.
Entonces creo que es un libro muy necesario. Tu nombre no es tu nombre, un libro breve pero que deja una huella muy profunda. Muchísimas gracias, Federico Bianchini, por estar con nosotros en el Catalunya Nit.
Muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Catalunya Nit.
En punt 11:15, canviem ara de país, on també hi trobem històries commovedores. La nostra companya Txell Feixas Torres ha acompanyat un equip d'UNICEF a l'Afganistan i ha pogut comprovar que a mesura que el règim talibà s'instal·la i ocupa parcel·les, també ho fa la desesperació dels ciutadans. Després de 2 anys al poder, és l'únic país del món on les dones representen el 80% de les víctimes de suïcidis. L'apartheid de gènere a què les autoritats sotmeten el col·lectiu femení està derivant en un empitjorament preocupant de la seva salut mental.
En aquesta sala d'espera es combat la pandèmia dels suïcidis que pateix en silenci i avergonyida la societat afganesa. Sobretot les dones que sense poder estudiar, treballar o passejar soles se senten aïllades. També hi cada cop més els homes que no poden mantenir com s'espera d'ells les seves famílies. La salut mental està estigmatitzada, però creix el nombre de pacients que prefereixen visitar aquest psiquiatre de referència, Jasmine Raza, que no pas formar part d'un llistat de morts que els talibans amaguen.
No tenim el nombre exacte de suïcidis i els que es difonen no són fiables perquè quan algú es treu la vida ningú ho diu. Se n'amaguen si han perdut un fill. És tabú.
El cert, però, és que gran part de la població no pot accedir a cap tipus d'assistència psicològica. És el cas de la Rihanna, de 14 anys. Quan hi parlem està acompanyada de la Najiba, l'amiga que li ha salvat la vida, esbotzant la porta darrere la qual agonitzava. A casa la peguen, no pot anar a l'escola i la volen casar.
Vaig decidir treure'm la vida i per això em vaig veure al lleixiu de casa. Ara la meva família no li importa això que he fet. Fins i tot estan infeliços perquè no vaig perdre la vida. Em diuen, desitjaríem que t'haguessis mort.
La Fàtima té estrès i depressió. Vinculat a això li ha aparegut una malaltia a la pell. També una vergonya per a la família que la va abandonar a la muntanya perquè morís tota sola. La seva germana va rescatar-la, com ens explica.
Estava arraconada a casa. Ningú se m'acostava. Tothom s'apartava. I la meva família es preguntava espantada què em passava. Tenien por que fos el que fos els ho contagiés.
És extremadament difícil escoltar aquest tipus de confessions, però verbalitzar-les, encara que siguin el seu petit espai segur i de confiança, les manté connectades i en vida.
I el que sentireu ara és el relat d'un turista català, Jordi Oliveres, que aquests dies està fent senderisme a l'illa del Hierro, a les Canàries.
Hi entraven unes embarcacions de turistes que s'anaven a fer busseig en aquesta reserva marina i resulta que en aquell mateix moment doncs, entraven aquests subsaharians que havien vingut com han pogut. Les sensacions nostres eren de tristor i en canvi contrastaven amb certa alegria d'ells. Després ens ho deia algun isleño d'aquí, ells estan contents perquè han arribat, perquè si duren alguns dies més doncs pot ser que no, que n'hi arribin.
Avui han arribat a Castilla i també a Tenerife més de 800 migrants a bord de 6 embarcacions precàries. Això després d'un cap de setmana en què s'han rescatat més de 2.000 persones. Maria Costa.
De les 800 persones que han arribat avui a les Canàries, una cinquantena eren menors d'edat. Des que ha començat l'any, el govern canari assegura que ja s'han atès a les illes més de 4.000 menors no acompanyats i demana més recursos. Ho deia el portaveu Alfonso Cabello.
Los dispositivos que están dando servicios a la gente que está llegando empiezan a estar exhaustos, son muchos días consecutivos de estar sometidos a máxima presión. Seguimos sin notar que por parte del gobierno del Estado se le esté dando a esto la máxima prioridad necesaria. Por lo tanto, seguimos poniendo el foco sobre la descoordinación entre muchos de los ministerios.
Per tot plegat, insisteix que s'ha de donar una resposta continuada a la crisi migratòria i adverteix que els dispositius per atendre les persones migrants comencen a estar al límit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank.
la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps?
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol, a Catalunya, Catalunya Ràdio.
Cada dijous a l'àpia web de Catalunya Ràdio, Futbol Català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir, el futbol territorial i el futbol base català a la ràdio pública del país.
Futbol Català, amb Marc Marvà. El podcast de Futbol Català a l'àpia web de Catalunya Ràdio. Amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
Les primeres notes de la Schipper Lazar a Tustra de Strauss estan gravades a foc en la ment de tots.
Travessa aquesta porta i endinsa't en un poema simfònic majestuós amb la London Symphony i Antonio Papano.
Un potent despertar musical acompanyat per la dansa macabra de Liszt amb Alice Saraot.
El 26 d'octubre al Palau de la Música Catalana. Llum esclatant i tenebres profundes. Vespre de prodigis.
Entrades a palaumusica.cat.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
M'ho fa feliç i sobretot per parlar de la reivindicació de la dona. M'ha encantat. Pues, siga,
Cada nit, això?
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
De 11 a 12.
Quin programa! L'he descobert avui. L'he descobert avui baixant.
Casem-nos, no esperem més.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Vos felicite, de veritat. M'heu fet el viatge curtet.
Moltes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Demà pot ser un dia important pel futur del català a la Unió Europea. Els 27 socis tornen a discutir sobre la seva oficialitat, que només pot ser aprovada per unanimitat. Hi ha països que encara tenen dubtes i per això el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, intentarà portar nous arguments per convèncer-los. L'oficialitat del català és una de les condicions dels independentistes per votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Luxemburg, Jordi Baró.
Nova discussió dels 27 sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, la segona ocasió que la qüestió es negocia a nivells de ministres. Serà demà al matí a Luxemburg i amb el govern espanyol defensant que les últimes setmanes s'ha avançat, però sense concretar com, davant d'alguns països que tenen reserves, com França, Suècia o Finlàndia, que asseguren que les mantenen. Preguntat per la qüestió avui a Luxemburg, on ha assistit a una altra reunió dels 27, el ministre José Manuel Álvarez no ha volgut pronunciar-se sobre la trobada de demà. En qualsevol cas, la discussió es preveu de 30 minuts i sense perspectiva encara de votació. Diversos socis europeus tenen dubtes sobre les conseqüències econòmiques, legals i polítiques que tindria la decisió d'incorporar català, gallec i euskera a les 24 llengües oficials europees actuals. El govern espanyol va fer la petició a l'agost i es va discutir per primera vegada al setembre. Demà l'executiu de Pedro Sánchez fa nous esforços per convèncer els 27 de la viabilitat de la mesura.
En paral·lel a això, les grans universitats, els sindicats i patronals catalanes han enviat una carta a tots els governs de la Unió Europea per defensar l'oficialitat del català. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, fa pressió.
Nosaltres no contemplem cap altra possibilitat que no sigui una resposta per part dels estats membres que reconegui que una llengua europea amb 10 milions de parlants pugui ser oficial i de dret en la Unió Europea, perquè si no, atenta una mica contra la possibilitat de que els ciutadans disposin d'igualtat d'oportunitats amb la seva llengua pròpia.
Catalunya estudiarà si pot regular el consum de begudes energètiques en menors, segons fonts del Departament de Salut. Ho faran també 7 comunitats autònomes més seguint els passos de Galícia, que l'any que ve prohibirà el consum d'aquests productes als menors i equipararà l'alcohol a begudes que tots coneixem com Red Bull o Monster i moltes altres marques. Són mesures que s'estudien per l'alarmant consum d'aquestes begudes entre la gent jove. Montse Comelles.
Doncs sí, les enquestes indiquen que gairebé la meitat dels estudiants espanyols de
14 a 18 anys en consumeixen amb freqüència, quan en la població general la xifra baixa fins al 12%, i molt sovint les barregen amb alcohol, de manera que en multipliquen els efectes negatius. Els experts alerten que una llauna d'aquestes begudes conté tanta cafeïna com dues tasses de cafè express o quatre llaunes de cola, a més de sucre i d'altres estimulants. Avisen que poden crear addicció i provocar símptomes que poden arribar a ser greus. N'hem parlat amb el doctor Ramon Estruc de l'Hospital Clínic.
I això fa que la gent jove els entri neguit, els entri fins de problemes per dormir i d'alguna manera, si en prenen molt, poden arribar a fer dependència i, si ho deixen de prendre, abstinència. I el que també estem veient ara, que amb els nens, gent jove, inclús nens i joves, comencen a tenir problemes cardiovasculars, tipus d'arrítmies, hipertensió...
Salut recorda la importància de no confondre les begudes energètiques amb les begudes isotòniques o per esportistes.
I ara una idea amb polèmica. Després d'un any, la comissió d'experts creada per la patronal Foment del Treball per estudiar l'ampliació de l'aeroport del Prat ha fet pública la seva proposta. Plantegen allargar la tercera pista i elevar-la per sobre de la Ricarda. Rafael de Ribot.
La prolongació es faria sobre unes pilones i no afectaria les zones humides, segons ha explicat el president de la comissió de Foment per l'ampliació, Lluís Moreno.
Si elevem la pista, la inclinem cap a la Ricarda i la passem per sobre, dona prou recorregut com per tenir a sota entre 2 metres i 5 metres entre la llàmina d'aigua de la Ricarda i el sota del dintell del port.
Els experts també posen sobre la taula per augmentar la capacitat operativa de l'aeroport que totes les pistes s'hi puguin fer operacions d'enlairament i d'aterratge. Mentre que l'Ajuntament de Barcelona s'ha mostrat obert a estudiar-ho, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha desqualificat l'opció d'allargar la pista sobre la Ricarda.
És un projecte caduc, fracassat i sobretot ple d'errors flagrants, no? I sense cap proposta positiva pel futur del nostre país.
El Port de Barcelona creu que la proposta d'ampliar la pista cap al nord els pot afectar perquè els vaixells portacontenidors cada vegada són més grans i requereixen grues més altes.
El projecte que ja és una realitat és el del túnel del Coll de l'Illa, que revoluciona les comunicacions viàries entre el Camp de Tarragona, Lleida i l'interior de la península. Després de dècades de retards i més de 157 milions d'euros d'inversió, el nou tram permetrà estalviar la meitat del temps que es tardava entre Valls i Montblanc. Valls. Manel Sastre.
El túnel té 1,5 km del 5 que té en total el tram. Els conductors s'estalviaran els revolts de la N240 i farà que els camions guanyin 15 minuts entre Tarragona i Lleida, tots menys els de mercaderies perilloses que no hi poden passar. La ministra en funcions de transports, Raquel Sánchez, parla de jornada històrica.
Avui és un dia, jo crec que històric, per aquest territori. Apropem, ja ho sabeu, les províncies de Lleida i de Tarragona. Apropem el camp i la indústria. La indústria d'Aragó, el port de Tarragona.
De l'obra encara queda pendent la connexió nord de l'N240 i l'AP2 i indemnitzar també els veïns del nucli de l'illa pels desperfectes provocats per les obres. La ministra també ha avançat que al desembre s'inaugurarà el tram de la B40 entre Olesa, el Baix Llobregat i Viladecavalls al Vallès Occidental.
Atenció a aquesta dada, l'evasió de riquesa espanyola a paradisos fiscals bat rècords i arriba als 140.000 milions d'euros. És la xifra més alta de les últimes dues dècades i equival al 10,6% del PIB. Alba Barbosa.
Suïssa continua sent la principal opció per allotjar-hi el patrimoni, tot i que el país ha perdut interès des que es va posar fi al secret bancari i va deixar de ser així un refugi tan segur a l'hora d'amagar diners. Guanyen pes Singapur i Hong Kong. Espanya va deixar d'ingressar prop del 16% de l'impost de societats pel desviament dels beneficis empresarials i de residents fiscals espanyols. Són 3.400 milions que van perdre les arques públiques. Són dades de l'Observatori Fiscal de la Unió Europea corresponents a l'any passat. Si ho comparem amb altres casos, Espanya no és dels estats europeus que deixen d'ingressar més diners per tributar en altres països. El Regne Unit i Alemanya encapçalen la llista. En aquest mateix informe, l'Observatori proposa una taxa als ultrarics que recaptaria 200.000 milions l'any. Seria un impost que pagarien les 2.700 persones que tenen un patrimoni superior als 1.000 milions.
Catalunya nit, amb Manel Elías.
Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches.
noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento.
El biòpic sobre Eugenio Saban Aquell, dirigit per David Trueba, s'estrena la setmana vinent. El fill de l'humorista ha estat involucrat directament en el rodatge del film i avui, després de veure'l per primera vegada acabat, ha confessat que ha estat una experiència terapèutica per a ell. Marc Garriga, com has viscut aquesta experiència, tu també al seu costat?
Doncs en el cas de Gerard Jofre ens ha explicat que ha estat una experiència dura, sens dubte, però alhora també sanadora, i per l'actor que interpreta l'humorista, David Verdaguer, ha estat molt místic, tot i que ell nega ser-ho.
Jo no sóc gaire místic, però t'asseguro que estava allà aquest senyor. I gent de l'equip plorant. Primer dia meu, segon dia, no sóc de... Oh, el David se'n va i ha acabat la pel·lícula, l'estimem molt. No m'estimava ningú allà. Va ser una cosa molt bonica el que va passar. I jo no sóc místic, eh?
Tota aquesta gent, les càmeres, els llums, els extras, han crescut amb Eugenio. Per tant, els hi arribava molt a prop i era algo molt d'ells. Bueno, és que ells estan presents amb mi, així de clar, ells estan aquí. O sigui, com jo em pujo un escenari, no sóc jo el que ho faig, eh? No et pensis que sóc jo el que actuo. Jo sóc un canal.
Jofre valora molt que Verdaguer hagi captat l'essència, sobretot del seu pare, sense imitar-lo, i també destaca moltíssim el gran treball de Carolina Juste interpretant la seva mare, Conchita Alcaide, que va morir quan ell tenia 11 anys. De fet, el film, que està basat en els llibres escrits pel mateix Jofre, té l'objectiu de recordar Eugenio, però sobretot valorar com el suport de la seva dona i les seves idees li van permetre triomfar.
I la Guia de Vins de Catalunya 2024 ha sortit avui a la venda amb ressenyes de 1.258 vins de tot el país i el llistat de la trentena de guardonats d'aquest any. La nova edició s'ha presentat avui en una festa a la sala Rasmatàs de Barcelona. Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin vi s'ha situat al capdamunt del podi?
Doncs mira, aquest any la categoria de millor vi l'han merescut dos vins, dos escumosos, dos, per cert, penedesencs, ex aequo. Un és, preneu una nota, l'Enoteca Gramona Brut Nature, un corpinat del 2009 amb 60% de xarel·lo i 40% de macabeu, elaborat a Sant Sadurní d'Anoia, i el Finca als Gorts, un clàssic penedès del 2013 elaborat amb les mateixes varietats a Sant Sebastià dels Gorts. L'Eloi Jiménez, del celler Ate Roca, ens ha fet la nota de tast d'aquest escumós.
Trobem dues coses molt importants, que és parlar de llarga criança, tot el que pot donar un autòlis i un llevat als 10 anys, tema de bulleria, reposteria, molta gent li diu de diferents maneres, però al final et surt la vinya, que és l'important per nosaltres, no? Que és aquella part calcària, aquella part de mineralitat, de salinitat, que és barrejar la llarga criança però amb frescura, no?
I el Ferran Viscasillas, de l'equip de sommeliers de Gramona, ens ha descrit l'Enoteca.
És un producte, bueno, una mica més complex, no? Amb més criança, i bé, a nivell organolèptic, és un producte amb una bombolla molt integrada, amb una untuositat, un volum molt equilibrat, no? Molt... Dintre del que és el món de la bombolla, és com molt perfecte, no?
La Guia de Vins de Catalunya la confeccionen des de l'any 2008 un equip de professionals del vi, sempre a partir de tastos a cegues i posant en valor les varietats autòctones.
Moltes gràcies, Òscar. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Hem tocat moltes notícies, hem passat per molts països, però sempre diem que tot no ens hi cap. I quina notícia no ens hi ha cabut avui, Oriol Pujador?
Doncs la polèmica entre dues ciutats per la mida de l'arbre de Nadal. Encara anem a màniga curta, però la majoria de ciutats ja s'estan preparant per les festes de Nadal, instal·lant l'enllumenat o explicant què és el que faran de diferent aquells dies. Des de fa uns anys, la ciutat de Vigo, a Galícia, s'ha volgut erigir com el Times Square de l'enllumenat de Nadal. Doncs bé, el consistori assegura que els llums de Nadal que instal·len no tenen res a envejar amb les de Nova York, i això s'ha traduït en molta expectació. Sense anar més lluny, hem sabut, per exemple, que aquest mes de novembre a Vigo l'ocupació dels hotels vora el 80%. Doncs bé, inspirant-se en aquest model, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, vol situar la seva ciutat en l'imaginari col·lectiu de les festes, i per això ha anunciat que Badalona tindrà l'arbre de Nadal més gran del món. Això fa dies que ho anuncia, però avui n'hem conegut tots els detalls. Farà 40 metres i per transportar-lo es necessitaran fins a 10 camions tràiler. L'alcalde diu que fa 2 metres més que el de Vigo. L'arbre estarà il·luminat amb 80.000 llums píxel i al seu voltant cada tarda s'hi farà un espectacle. Albiol diu que si fins ara Vigo tenia l'arbre més gros del món, el de Badalona serà el més gran de l'univers. I per això ha convidat fins i tot l'alcalde de la ciutat gallega a veure'l en persona.
El convidaré formalment perquè ho dic de debò, perquè l'arbre més alt el tindrem nosaltres. Ell serà l'alcalde del municipi amb el segon arbre més alt d'Espanya. Però si vol, gaudir de l'arbre més alt d'Espanya tindrà que vindre a Badalona. I jo el convidaré amb molt de gust.
Badalona espera que la iniciativa tingui un retorn per al comerç i per la restauració de la ciutat. Les activitats de Nadal costaran al consistori 1,7 milions d'euros.
Doncs ja veurem qui l'acaba tenint més llarg. I ara arriba Toni Padilla. Avui tinc una pregunta esportiva. I tinc aquí el Toni Padilla, així que me la podrà respondre. Tu creus que el Girona firmaria acabar la Lliga ja?
Hola, Manel. Crec que sí, amb sang, perquè implicaria no només classificar-se per competicions europees, sinó fer-ho a la Lliga de Campions. Clar. Seria entrar per la porta gran al futbol europeu, per tant, estic convençut que sí.
Doncs recordem que l'equip entrenat per Mitchell lidera la primera divisió amb els mateixos punts que el Madrid després de golejar per 5-2 a l'Almeria.
I s'acaba el partit amb Montilivi. Avui hem començat malament. Hem començat perdent 0-2. L'Almeria ens ha fotut la pol cos, però tots hi confiàvem.
Hi ha qui diu que una de les gràcies de l'esport és que ens permet somiar i evadir-nos de la realitat, i aquest any Girona somia. Estem parlant, Toni, d'un miracle?
Jo vinc a posar una mica l'aigua al vi, perquè la meva teoria és que no podem parlar de miracle. Ja sé que molta gent no s'enfadarà amb mi, però per mi no és un miracle el cas del Girona. Per mi és el premi a la feina ben feta. O sigui, per mi un miracle seria quan ets molt humil i arribes molt lluny. En aquest cas cal recordar que el Girona, dic que és la feina ben feta, no només del club sinó de la ciutat, com a pol d'atracció d'inversors, perquè si tens darrere inversors internacionals que tenen les butxaques plenes, el Manchester City amb experiència, el Marcelo Claure, que és un empresari bolivià que viu a Miami, que té molta experiència, si tens bons inversors, el miracle és més fàcil, però òbviament segueix sent una notícia increïble, perquè és una població molt, molt, molt petita, però a vegades això ja es parla de miracles i bueno, cal tenir diners i cal saber invertir-los amb bon gust.
I el cas del Villarreal seria similar?
Aquest és un cas que a mi em passa el mateix, que una població de la plana, 50.000 habitants, que vivien normalment de recollida de les taronges a les mandarines, i oh, miracle, perquè han guanyat un títol europeu, que darrere té la família Roig, que és una de les famílies més riques del País Valencià, que també han invertit en altres equips, per tant, aquí també parlo de inversió en un lloc petit per part d'una persona amb diners que té bon gust i sap gastar-se els diners.
El Villarreal es el campeón de la Europa League. En su primera final, el submarino amarillo se llevó el título... De...
Tot i així, sorpresa sí que podríem dir que és sorprenent veure clubs de ciutats que normalment no han destacat en els esports ocupant aquestes posicions. A Espanya tenim altres casos similars?
Pensa que fins ara la ciutat espanyola més petita que ha guanyat la Lliga seria Sant Sebastià, amb 175.000 habitants, amb la Real Societat guanyant dos cops. El Girona, 100.000 habitants, ja és un èxit tenir un equip català que no sigui el Barça liderant la Lliga. Ara cal recordar que el 69 el Sabadell va ser líder de primera.
A l'estranger passa el mateix?
Ara es compara molt amb el cas del Leicester, segurament a molta gent li sonarà, el Leicester City va guanyar la Lliga fa uns anys, i és el mateix cas, oh, és un miracle, home, no sé, estem parlant d'una ciutat de gairebé 400.000 habitants que darrere tenia el segon home més ric de Tailàndia, posant diners. A Anglaterra pot tenir potser un miracle, que és el 1960, l'equip una vila minera, que és Burnley, que són només 80.000 habitants, van guanyar la Lliga. A França va estar a punt de guanyar la Lliga, va guanyar copes al Sochaux. Sochaux, com a ciutat, té 4.000 habitants. Pues, aquí té la seu una de les fàbriques de la Peugeot, que entre aquesta ciutat i tota la regió, doncs, posava diners. Per tant, si tens la Peugeot darrere, doncs, òbviament, crec que no es pot parlar de miracle.
Un dia haurem de parlar de diners i de resultats, però no trobaríem algun cas allò una mica amb més romanticisme?
Jo vinc a defensar que els casos més romàntics ara mateix del futbol europeu els trobem a Irlanda del Nord. Ja sé que mires com si estigués boig, però a Irlanda del Nord el vigent campió de Lliga és el Larn. Larn és un port a la vora de Belfast amb només 18.000 habitants, que ha guanyat la Lliga perquè un aficionat local li va tocar la loteria i amb els diners va invertir, va crear una empresa, una start-up, va anar guanyant calés, va comprar el seu propi club a quarta divisió, l'ha fet campió de Lliga i l'ha dut a la prèvia de la Champions. Boníssim. Però és que aquest any, a part, a Irlanda del Nord està debutant a primera divisió un equip que es diu Lochal, que ve d'una població que ara sense certes quants habitants té Lochal amb un equip a primera divisió.
Ostres, Lochal no ho sé, però vol dir que en té molt poc, si m'ho preguntes, diguem 20.000?
Molt fred, molt fred. Té 282 habitants.
Així juguen tots
els
futbolistes. Cada família té un futbolista.
No, cada família està al camp i els futbolistes venen de fora, però també és una història sorprenent. 282 habitants, sí, i és un senyor del poble que tenia un racó de diners, va començar a invertir i ha arribat a primera divisió. A mi això sí que em sembla un miracle.
Hosti, brutal.
Increïble.
Estic per fer-me d'aquest equip. Quin has dit que era?
Lochal.
Lochal. M'agrada. Soc del Lochal. M'agrada.
Sí, hem de mirar la samarreta, no?
Sí. O sigui que sense diners per això no es va gaire enlloc, Fora del futbol, altres esports?
Aquí ja reivindicaré que sí que hi ha molts miracles. A casa nostra en tenim molts, ens escoltarà molta gent d'Osona, on òbviament la gent de Sant Hipòlit amb 3.500 habitants han guanyat títols internacionals. Tant l'equip masculí com el femení en determinats moments ha estat campió d'Europa, que té molt de mèrit.
D'hoquei patins,
D'hoquei patins, et diran que tenien el suport de la família de la Riba en el seu moment, però, escolta, això passa. O sigui, a casa nostra tenim molts casos, i jo amb el meu permís, el Girona encara ha d'aconseguir demostrar que arriba al nivell del miracle, per mi, que és el gran miracle del futbol, de l'esport català.
Quin és?
Que per mi és la Lliga de Bàsquet del Bàsquet Manresa.
Creus que si el Girona guanyés la Lliga de Futbol mereixeria aquest títol? Sí. Desbancaria. Sí. Molt bé, doncs
encara
al final...
Encara que tinguin bons empresaris darrere, guanyar la Lliga per davant de Barça-Madrid seria... Bé, jo no m'ho crec, però signo com a mínim per al Girona jugant competicions europees.
Doncs a final de temporada en parlarem. I dilluns que ve, alguna altra història esportiva. Gràcies, Toni.
Una abraçada.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Party in the night, això ho he entès bé, i ens ho proposa el Tomàs Molina, que ha escollit aquesta cançó per explicar-nos quin temps farà demà. Tomàs, per què has escollit bona aquesta nit. Cançó? Bona nit.
És una cançó que es diu Tropical Song, de Richie King, i és aquest ambient tropical, és aquesta música tropical que... de fet, la lletra és bastant terrible, en realitat, perquè, doncs, perquè és tota la història allò de crueses que poden passar en aquestes zones, potser del tròpic, i ens fa parlar d'aquesta borrasca que hem acabat de tenir, de la Bernard, una borrasca que podria haver estat una d'aquelles normals que ens hagués portat una llevantada, però va esdevenir una pertorbació subtropical que va donar vents superiors als 100-110 km per hora, ha fet destrosses, fins i tot víctimes mortals, però amb una situació tropical. I és que la península Ibèrica s'està tornant de clima tropical. I això és una cosa que ens hem de posar al cap. Aquesta és música així tan... que sembla de relax, en el fons porta moments de complicació. Bé, això ha estat el passat, una borrasca que ja se n'ha anat i que ja de moment no ens afectarà, però encara aquesta nit, atenció a la possibilitat de tempestes fortes que es poden donar de matinada en algun punt de la façana litoral, fins i tot a la costa de Barcelona. Per tant, la primeríssima hora del matí pot ser de tempesta forta, amb acumulacions, amb intensitat, i que pot entorpir una miqueta les primeres hores d'anar a la feina en punts de la costa de Barcelona. Demà serà un dia amb força sol, d'altra banda, bona part del país. A la tarda repetiran ruixats, tronades en àrees del Pirineu, i seguirà així pujant una mica les temperatures. Avui ho han fet, després tornaran a baixar, anirà fent oscil·lacions, però ja amb un ambient més de tardor al llarg d'aquesta setmana.
Doncs molt bé, Tomàs, ja estem més equipats per encarar el dia de demà. Moltíssimes gràcies i fins demà.
Fins demà.
Tenir una idea que podria semblar escabellada i que es faci realitat. Hi ha motius per estar content.
Soy Francisco Javier Ibáñez. En camino a casa, a Navarra. Y estoy muy, muy feliz porque este sábado se ha hecho realidad una pequeña, gran locura mía. La idea, la propuesta de hacer un homenaje a Francisco Ibáñez, al gran Ibáñez, en forma de semáforo de Mortadelo y Filemón. Este sábado se ha inaugurado en la mejor biblioteca del mundo, en la García Márquez, el primero de los semáforos que va a haber en Barcelona y que va a hacer, creo, la vida más amable. Porque estoy seguro que las personas que pasen por allí van a sonreír, a pesar de ver a Filemón en rojo, no dejándoles pasar, pero cruzando de la mano de Mortadelo. Así que muchas gracias y buena nit.
De cansa mirada i pas de tot un món. Tant de bo tu que ens escoltes tinguis també motius per somriure demà. Jo somric només de pensar que potser a les 10 de la nit ens tornaràs a escoltar aquí al Catalunya Nit. Aquesta setmana acabem amb la cançó Honey de Joan Miquel Oliver. Demà tindrem missatge d'ell. Fins demà, bona nit. Catàlegs de cuines, col·laboratge, televidents i quasi, quasi normal. Honey, everything is gonna be alright. A dins la mirada i veig els dies que han passat i penso de vegades que les entenc perduts. Consol coronada que val més mirar endavant. Cansa mirada i pas de tot un món.